Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o truques al 93 409 27 70. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o trucant al 93 409 27 70. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Cada dia a Ràdio Estel, posa't al dia dels titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana Edició en Castellà. Escolta-la cada dia de dilluns a diumenge a 12:45 de la nit a Ràdio Estel. Tota la informació de l'Església amb Ràdio Vaticana a Ràdio Estel.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-60-96.
Bufeterojas.es. 93-246-60-96. I tu, quan pots triar, què escoltes?
Jo, Ràdio Estel.
Sempre?
Cada matí. No falla. Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Benvingudes i benvinguts a un nou programa del Món és Digital. Avui tocarem un tema del que ja hem parlat en més d'una ocasió, però que a mi m'agrada parlar i repetir perquè és especialment important. Un tema que no sé per què la majoria d'empresaris, sobretot de les petites i mitjanes empreses, continuen sense donar-li la importància que se li ha de donar, perquè és un tema realment, insisteixo, important. M'estic referint a la seguretat, o més concretament a la ciberseguretat, la seguretat dels nostres equips, dels nostres actius digitals, que és el que hem de protegir. Uns actius que moltes vegades no sabem lo importants que són, però que avui en dia són quasi una part realment molt important de la nostra empresa. Aprofito que estem començant l'any, aquest 2021, que esperem que, entre altres coses, s'emporti aquesta pandèmia, i ja que estem començant l'any, és sempre un bon moment per fer propòsits, i espero que sí, avui feu el propòsit de realment posar atenció i posar-vos en sèrio amb el tema de seguretat a l'empresa, a la vostra empresa. Doncs si realment és així, si voleu aprendre com securitzar la vostra empresa, comencem el programa d'avui, el que li hem posat com a títol o per títol 6 claus per començar un 2021 segur.
El món és digital, a Ràdio Estel.
I per parlar d'aquest tema, avui tenim aquí al programa un especialista en el món de la ciberseguretat amb una amplíssima, realment una gran experiència amb el tema de ciberseguretat adquirida a través de moltíssimes instal·lacions realitzades amb empreses i organitzacions de tot tipus i tamany. M'estic referint a l'Anselm García. Anselm, benvingut.
Hola, gràcies, Tomàs.
Bé, l'Ansel, en altres ocasions ha passat pels nostres micròfons. Avui està aquí per parlar concretament de seguretat. Ell és enginyer superior de telecomunicacions per la UPC, la Politécnica de Catalunya, i especialista en ciberseguretat. I professionalment és director d'operacions IT o IT de l'empresa iDisc. Bé, doncs, Anselm, comencem. Si et sembla, ja que hi he esmentat la pandèmia, i de fet estem en plena pandèmia, potser la primera pregunta o la primera introducció seria: la pandèmia ha portat coses com el teletreball, no? Això ha fet que afecti la seguretat? Hi ha hagut més atacs pel fet de treballar no des de la nostra feina, sinó des de casa nostra?
Doncs sí, Tomàs, efectivament, així ha estat, no? De fet, ens hem vist forçats, degut a la pandèmia, doncs, a prendre certes mesures a correcuita, no? Probablement algunes empreses ho han hagut de fer, doncs, de manera improvisada, perquè, doncs, bé, ens vam veure abocats a aquesta situació gairebé sense pensar-ho. I d'alguna manera, doncs, clar, què ha succeït? Que hem començat a treballar de manera descentralitzada i, per tant, això és una dificultat afegida, doncs, per aplicar mesures per contenir els possibles ciberatacs. D'alguna manera, doncs, els administradors de les xarxes, de les empreses, doncs, tenien tots els seus equips allà controlats, no? en un entorn segur, on tots aplicaven les mateixes polítiques de seguretat, etcètera, etcètera. Però, clar, òbviament, la gent ha marxat, ha començat a treballar des de casa, i això, doncs, ha propiciat, doncs, que hi haguessin nous reptes a nivell de poder controlar aquests possibles atacs.
Sí, perquè, evident, a casa, normalment, i de fet t'estic preguntant, normalment la gent treballa amb l'equip que té a casa, amb el mateix equip que moltes vegades comparteix amb els nanos, i amb un router, en definitiva, que no té les mesures que hauria de tenir, no? Això és el que ens estàs dient.
Efectivament, això és. O sigui, clar, què és el que passa? Que sí que és cert que hi ha empreses, doncs, on tot això, doncs, ja ho tenien ben estudiat, però no, per norma general no és així. Aleshores, clar, òbviament, doncs, si els empleats s'han posat a la disposició de l'empresa els seus ordinadors personals, doncs, per poder connectar-se i poder oferir el servei, diguéssim, dintre del seu lloc de treball, doncs, clar, això, estem, en aquest cas, doncs, connectant una sèrie d'equips que no estan, que estan fora de control, no?, dels administradors de la xarxa.
El tema phishing, i aclarim que phishing, encara que ja ho hem explicat, és el fet de que ens enganyin, no?, que algú es faci passar per un altre a través d'un correu o del que sigui, i al final arriben a informació important enganyant-nos, no? El fet de treballar des de casa també fa que augmenti el tema aquest del phishing?
Sí, evidentment. Pensa que, per exemple, la manera més habitual d'intentar enganyar és a través del correu electrònic. Fins ara, doncs, ha estat diguéssim, el sistema més habitual, doncs, per fer aquest engany. Però fixa't que, fins i tot, durant aquesta època de pandèmia, i et diré que jo, per exemple, he estat, o sigui, ho he experimentat directament, i també tinc familiars que han rebut el mateix tipus de trucades, doncs, hem rebut trucades de persones explicant que truquen des de Microsoft i dient que s'ha detectat que l'equip que teníem a casa estava enviant virus. I es fan passar, doncs, per un representant de l'empresa Microsoft. Tinguem en compte que la majoria de cases, doncs, hi ha ordinadors amb Windows, val? I llavors et demanen que, sisplau, que et posis davant de l'ordinador perquè ells t'ajudaran a solucionar el problema. I en realitat el que busquen, doncs, és agafar el control del teu ordinador, doncs, per robar-te informació o per fer-se amb el control i per tant, el que busquen és fer un atac.
Bé, imagina't, ara una pregunta també de estadística, potser. Una cosa és protegir els nostres equips amb antivirus, firewalls i tota la sèrie de coses que es fan per protegir físicament una intrusió, no? Però després està el phishing. Per molt protegit que estàs, és com a casa teva. Per molt protegit que estàs, si li dones la clau a algú, doncs entrarà, no? Perquè li has donat tu la clau. En quina mida, si és que existeixen estadístiques, en quin percentatge els atacs i les desgràcies venen per una falta de seguretat física, és a dir, protecció de software, etc., o realment per phishing, perquè ens han enganyat i de bona voluntat els hi hem obert les portes?
A veure, no et podria dir una xifra exacta i això realment són xifres que fluctuen, però sí que és cert, vaig llegir uns estudis que feien referència a aquests temes, i parlaven de que més del 70% dels atacs a nivell de seguretat venien per culpa d'una errada humana. És a dir, o bé perquè l'administrador de la xarxa no havia pres o no havia configurat correctament determinades mesures que ens ofereixen els productes, diguéssim, que d'alguna manera ens protegeixen, o bé perquè algun usuari doncs havia estat víctima d'un engany, no? I en aquest sentit, i parlant o ja potser anant-nos a les a aquestes recomanacions, no, a nivell de seguretat, doncs voldria comentar que una d'elles passa sobretot per educar i donar informació als usuaris amb una sèrie de normes bàsiques per realment ajudar a protegir o mantenir la seguretat de la nostra xarxa, no? Perquè al final també depèn d'ells.
Esteu escoltant El món és digital, a Ràdio Estel.
Val, això anava a dir. Fet aquesta petita introducció, ara entrem, hem anunciat el programa com a sis claus que tu m'has passat abans i que llegeixo molt ràpidament i després entrem en cada una d'elles, no?
D'acord.
La primera seria una bona política de còpies de seguretat. La segona, la que acabes de dir, que després entrarem, educació dels usuaris i bona comunicació amb els usuaris. La tercera, monitoratge. O sigui, monitoritzar i supervisar els registres d'activitat. Això sembla més complicat, però ens ho aclariràs amb un sistema d'alertes. La següent és especial èmfasi posar en la protecció del correu electrònic, que és la gran eina que tots utilitzem i per on entren moltes coses. La cinquena, mesures de seguretat que permetin treballar de manera distribuïda. I l'última, un procés de millora constant. Doncs comencem. Tenim no gaires minuts, però comencem. Vine, bona política de còpies de seguretat.
Sí, a veure, en aquest aspecte, doncs, hem de pensar en diferents escenaris que podem tenir davant d'un desastre, d'acord? I en aquest sentit, independentment de quins productes utilitzem per fer còpies de seguretat, doncs sí que és important entendre que doncs un dels actius més valuosos d'una empresa doncs sol ser la informació, les dades que té aquesta empresa, no? Aleshores, clar, aquí podem tenir diferents escenaris on aquestes dades es vegin compromeses, no? Ara, en aquest cas, doncs, bueno, estem parlant, per exemple, de possibles atacs, però no ens hem de protegir només de cara a possibles atacs, sinó de cara a possibles incidents que podem tenir, com pot ser un incendi, per exemple, que es destrueixin les nostres oficines i que es cremi tot. Val? Són fets que no passen habitualment, però et puc assegurar que passen. De fet, doncs aquest any passat hem tingut una experiència en aquest sentit amb un client i en aquest cas doncs, bueno, s'ha posat de manifest la importància de tenir una bona política de còpies en aquesta situació, no? Aleshores, en aquest sentit, algunes de les recomanacions que faria a nivell d'establir la política de còpies de seguretat és poder disposar de diferents ubicacions on es trobin aquestes còpies. És a dir, no tenir totes les còpies centralitzades en, en una mateixa ubicació, doncs precisament per si hi ha algun incident d'aquest tipus, com, com pugui ser un incendi, per tant, tenir còpies fora de les nostres instal·lacions en un lloc doncs que mantingui una certa distància. Això es poden fer, per exemple, còpies al núvol o es poden extreure còpies en medis extraïbles, no? Com, com discos USB o cintes o el que sigui, i emmagatzemar aquestes còpies en un lloc segur fora de les nostres instal·lacions. No? Avui en dia sí que és cert que la majoria d'empreses solen fer còpies automatitzades en NAS. Els NAS serien com un servidor de fitxers, no? Que comparteix una carpeta i s'automatitzen contra aquest sistema, no? I normalment aquests sistemes, encara que els tinguem en ubicacions diferents, solen estar disponibles online. Clar, el tenir això sempre disponible online també és un risc de cara a ser víctimes d'un possible atac. Per què? Perquè si l'atacant ens agafa el control del servidor i és capaç, per exemple, de connectar-se a la consola que gestiona les còpies, doncs té la possibilitat de, encara que aquestes còpies les tinguem al núvol o les tinguem on sigui, des d'allà llançar una instrucció per esborrar tot el nostre historial de còpies, amb la qual cosa, encara que ho tinguem distribuït, doncs podem ser víctimes de precisament d'això, no?
Bé, això que dius m'ha agradat molt sentir-ho, perquè estic segur que una grandíssima majoria dels que ens estan escoltant, i si més no, et puc garantir, una grandíssima majoria de gent que jo conec no fa còpies. El qual és un autèntic disbarat. Bueno, després un altre dia entrarem amb si estem treballant tot al núvol, amb gent com Google, Dropbox, si també cal fer tot això. Però ara anem per feina, anem pel segon punt. Educació i formació dels usuaris i bona comunicació amb ells.
Sí, a veure, en aquest sentit és important mantenir una bona política d'informació o d'educació dels usuaris de la nostra xarxa, a nivell de que en certs moments els hi toca prendre decisions davant de possibles notificacions, ja sigui del navegador, del correu electrònic, i que de vegades, doncs, amb les presses, sempre li donem a siguiente, 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 anem avançant i no parem atenció, doncs, en certs missatges. Aleshores, en aquest sentit, és important que tinguin una mínima formació per part dels especialistes que porten aquests temes i que puguin ajudar a mitigar possibles enganys als que puguin estar sotmesos, bàsicament.
Bé, jo aquí afegiria també que el més important per educar i formar és que el CEO, el director general, el gerent, l'amo d'aquesta empresa, ell ho tingui molt clar, que sigui el primer que tingui una conscienciació, una mentalització de que la seguretat és importantíssima. El tercer punt, bueno, tu dius monitoratge, sistemes d'alerta. Bueno, això m'agrada com sona, però no sé ben bé què vols dir.
Sí, mira, bàsicament, en aquest punt em refereixo a que, diguéssim, tots els nostres sistemes tenen la capacitat de poder registrar l'activitat que s'hi produeix, d'acord? Aleshores, en aquest sentit, clar, aquesta activitat que podem consultar i podem monitoritzar, doncs és important que li prestem atenció. Val? Per això, clar, jo recomanaria, en certa mesura, que sistemàticament, i ajudant-nos, per exemple, a través d'eines, tinguem un control de com estan funcionant els nostres sistemes i quin ús se'n fa. Perquè si no es presta atenció, sobretot amb xarxes més grans, on hi ha més usuaris treballant i de més, doncs una possible activitat fraudulenta perquè algú s'hagi infiltrat en els nostres sistemes, doncs passa desapercebuda, no? I llavors, realment, si tot això està sota una supervisió constant, doncs és més fàcil de detectar possibles anomalies, no?
Molt bé. Següent punt, el quart punt, el correu electrònic. Intentes fer-ho una mica curt, t'ho dic perquè anem curts de temps, i si cal, dedicarem un programa, potser, només a això del correu electrònic, perquè és prou important. Endavant,
sí,
correu electrònic.
Molt fàcil. Per què és important protegir, sobretot, el correu electrònic? Bàsicament pel que hem comentat abans. O sigui, si la majoria d'atacs provenen de enganyar a les persones, o sigui, provenen d'un atac de phishing, i la majoria dels atacs de phishing es produeixen per correu electrònic, doncs aquí ja tenim la raó principal per realment fer un èmfasi especial a la protecció d'aquests sistemes, no? Que, acompanyats d'una bona educació dels usuaris, per poder detectar si un correu és fraudulent o no, doncs tot això realment ens pot ajudar molt a prevenir atacs.
Bé, si tenim temps, tornarem, perquè aquest, insisteixo, que és importantíssim. El cinquè punt, tu l'has anomenat treball de manera distribuïda.
Correcte. Sí, en aquest sentit, a veure, aquí podem... Estem... O sigui, això ho comentava de manera molt genèrica, però sí que és important tenir una bona política en quant a poder utilitzar dispositius que estan fora de les nostres instal·lacions per poder dur a terme la nostra feina, no? Allò que dèiem, no? De que hi ha usuaris que posen a disposició a l'empresa el seu ordinador personal, doncs, per connectar-se i teletreballar. Val? Llavors, en aquest sentit, sí que és molt, molt important, doncs, que es faci una anàlisi de possibles riscos per poder prevenir possibles situacions de risc, no? Llavors, en aquest sentit, doncs sí que, aviam, jo recomanaria, doncs, establir una política, analitzar, com et deia, els possibles riscos de treballar amb dispositius externs de l'empresa i en aquest sentit prendre les mesures que es considerin oportunes.
Bé, el sisè i últim punt és un procés de millora constant. Doncs abunda'ns una mica sobre aquest tema.
Sí,
ens queden 4 minuts de programa.
Sí, aviam, el procés de millora constant a nivell de seguretat és, sobretot, no pensar que les mesures que tenim aplicades a dia d'avui seran vàlides el dia de demà. O sigui, hem de pensar que constantment tot el tema de la ciberseguretat, tot això evoluciona, no? Llavors, doncs és possible que haguem d'anar modificant o haguem d'anar ampliant les mesures que actualment tenim per prevenir-nos de nous tipus d'atacs o noves situacions que es puguin donar. En aquest sentit, doncs, bueno, relacionat amb això, què et diria? Doncs que és important de que tinguem uns sistemes que estiguin actualitzats, és a dir, que anem aplicant, doncs, totes les actualitzacions de seguretat, que no tinguem sistemes que estiguin obsolets, sinó que tinguem manteniment dels fabricants per poder corregir, doncs, possibles problemes coneguts, etcètera, etcètera, no? I en aquest sentit, doncs, també està una mica al dia de quines són les noves tendències, no?, a nivell de possibles atacs, i quins productes o quines solucions ens poden ajudar a controlar aquestes coses.
Bé, jo crec que d'aquí el que es desprèn és que la seguretat, com he dit, és importantíssima, i crec que no la podem fer de qualsevol manera tirant potser de la gent que ja tenim de sempre. Jo crec que, i quan l'afirmo, de fet t'estic preguntant, que l'ideal és trucar a un especialista i, si més no, que es doni aquesta primera xerrada, que ens conscienciï, que ens expliqui per on venen els perills. Jo crec que és molt important això, que l'empresa tingui una primera xerrada amb un especialista i després que algú, també suposo que en principi hauria de ser extern, dissenyi aquest plan de seguretat. No sé què penses d'això que estic dient, de fer un curs de formació, per dir-ho així, que pot ser una hora, una xerrada, i que un especialista dissenyi el sistema.
Sí, evidentment, això és la ciberseguretat aborda moltes qüestions i en aquest sentit, doncs òbviament, cal delegar aquestes coses amb algú que sigui especialista en aquests temes, no? Cal abordar molts fronts diferents i, per tant, doncs sí que és important assessorar-se bé doncs per gent que es dediqui a aquestes qüestions. O sigui, no podem fer suposicions de que sí, que mai ens ha passat res, estem protegits. No, vull dir, és important doncs tenir una mica una visió sobre l'abast de la situació, no?
A Ràdio Estel, el món és digital.
Bé, jo crec que ens has fet una pinzellada. Aquest programa, el bo que té és que arriba a tothom i el dolent és que és molt curt i que, si més no tenim mai temps d'aprofundir. De tota manera, ja sabeu que a través del correu hola@barcelona.com ens podeu fer preguntes i inclús podem adreçar-vos a través d'aquest correu a l'Anselm perquè, si el necessiteu, doncs vingui a explicar-vos personalment el tema i estudiar una mica el cas de la vostra empresa. Anselm, gràcies per haver estat aquí un cop més amb nosaltres. Ens has donat una mica de llum i espero tornar-te a tenir amb aquest programa per anar tractant, potser, amb successives intervencions, aquests punts una mica més en detall, un per un.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Al matí jo estaré aquí.